Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i la Caixa.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Avui parlarem d'un tema que no pareu i pareu de preguntar-nos: com hem de fer per parlar bé? Hem de dir tots i totes? Hem de passar les coses al femení? Ens esteu fent arribar que anem una mica perduts. Doncs avui parlarem d'això, del llenguatge. I per fer-ho ens acompanya Susana Pérez Soler. La Susana és periodista i doctora en comunicació digital. Bon dia i molt benvinguda, Susana, al Plusvàlua Dones.
Bon dia, Mireia, moltes gràcies.
No és la primera vegada que et tenim aquí, ja vas venir a la segona temporada.
I tant, sí.
I els oients ens anaven demanant: escolta, la Susana, per què no ens dona més informació?
Doncs aquí estem, per donar informació.
I tant que sí, moltes gràcies. I per fer-ho, també ens acompanyen Daniela Freund. Daniela Freund és professora de la Universitat de Turisme Sant Ignasi Ramon Llull. Buenos días y muy bienvenida, Daniela.
Muy buenos días.
I la doctora Maria Palacín. La doctora Palacín és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Maria.
Molt bon dia. Moltes gràcies.
Molt benvinguda, perquè tu sí que és la primera vegada que intervens al Plusvàlua Dones.
I amb molt de gust de venir i estar i compartir amb aquest grup de dones estupendes.
Fantàstic. Doncs esperem que vinguis i ens acompanyis moltes més vegades. Maria.
Quan vulguis.
Susana, anem a centrar-nos. Què és el llenguatge inclusiu i no sexista?
Doncs el llenguatge inclusiu i no sexista el que pretén és visibilitzar les dones, perquè si ens adonem tenim una tendència a parlar amb el masculí genèric, i el que busca aquest llenguatge inclusiu és el fet d'això, de trencar els estereotips i donar visibilitat a les dones. Per exemple, en una escola, no?, que estem acostumats a dir...
Els nens.
Els nens, els alumnes, els estudiants. Per què no parlem d'alumnat, que és una paraula neutra? Clar. No estem fent servir ni una femenina, ni una paraula femenina, ni una de masculina. Alumnat. Per exemple, a l'escola també mateix, els profes, sempre els professors, sempre en masculí genèric. Per què no parlem d'equip docent?
Ah, també, això és molt bona idea. L'equip docent, el professorat, i tant.
Per exemple.
Però tot això, tota aquesta cultura del neutre, d'aquestes paraules, on ho podem aprendre, això, Susana? D'on ho traiem, aquest lèxic?
Doncs cada vegada hi ha més associacions feministes que estan treballant en això i que estan fent guies de llenguatge inclusiu, i també s'està fent bastanta bona feina des de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, o sigui, recomanacions, si els nostres oients volen trobar, doncs a internet en tindran un munt d'aquest tipus de guies. Però, bueno, estem aquí per seguir-los donant més consells d'aquest tipus.
Home, i tant, digues més paraules d'aquestes.
Vinga, va, diguem més coses que hem de tenir cura. Per exemple, moltes vegades també el que veiem és que quan ens dirigim a les dones, i això ho fan molt els mitjans de comunicació, no posem el càrrec que tenen les dones. Posem el nom del senyor, economista, jurista, el que sigui, però trobem una dona que també ha participat en aquella jornada i no posem quina professió té. Doncs això també és no fer un bon ús del llenguatge. No estem sent inclusius, no estem donant la visibilitat que aquesta dona ha de tenir.
O sigui, des dels mitjans de comunicació no es diu els estudis o el càrrec d'aquesta senyora.
A vegades passa que les dones no reben el mateix tractament que reben els homes. Anem ara a parlar, ja no, ara hem fet un exemple de mitjans. Anem a fer un exemple del dia a dia. Sí. Quina és la tendència que tenim quan parlem de les senyores de fer feines? Mira, ara mateix jo ho he dit, no? Clar. Les senyores, les dones de la neteja.
Sí.
Parlem de personal de la neteja.
I tant. D'una forma molt més genèrica, inclusiva, i que inclou absolutament a tothom. Però clar, per fer això és allò, no? Hem d'estar pensant.
Hem d'estar pensant constantment i hem de trencar estereotips. Perquè què passa? Que estem posant l'etiqueta de que les dones són les que fan la feina de la neteja. Sí. I el llenguatge és superimportant per construir la realitat. O sigui, el que fa el llenguatge és construir realitats. I nosaltres ja estem donant per fet que només les dones poden exercir aquestes tasques de neteja.
I tant.
I hauríem d'anar a trencar tot això.
Tots aquests estereotips, ara que comentaves aquest tema, també passa molt amb el, quan es diu anem al doctor i les infermeres, no? Els doctors, les infermeres. Hem trobat en aquesta professió un canvi molt gran dins dels metges, avui en dia hi ha tant doctors com doctores, però quan el parlar, el que és la parla del carrer, ens trobem amb això, anem al doctor i l'infermera. I a vegades són els propis nens que et diuen no, aquí hi ha un infermer o és la doctora.
Clar, sí, sí. Seria un altre bon exemple en el qual tenim interioritzat
sí.
que el metge, que és l'autoritat superior, sempre recau en l'home i, en canvi, les infermeres, que són les ajudants d'aquest metge, d'aquesta autoritat, són les dones. Continuem fent el mateix, no? Continuem posant etiquetes per dir que les dones han d'ocupar feines amb càrrecs inferiors i els homes amb càrrecs superiors.
El que està clar amb tot el que estàs dient és que cal una gran feina educacional, tant des de les escoles, des de casa, però aquí és algo tan nou que a vegades des de casa tampoc se sap ben bé com aquest llenguatge i això que ara ens estàs explicant. Per això, la feina, la tasca dels mitjans de comunicació és realment bàsica, és importantíssima, perquè en una sola vegada arribes a moltíssima gent. Hi ha hagut una nova figura, Susana, arrel del Me Too, que s'està aplicant només en alguns mitjans, que és l'editora de gènere.
Sí,
això,
i tant.
Què és? Explica'ns-ho.
I tant. Molt contenta que em facis aquesta pregunta, perquè, a més, hem fet ara fa poquet un article acadèmic sobre aquesta figura tant a Espanya com als Estats Units. És una figura molt nova que apareix als Estats Units arran del Me Too
sí.
i que l'incorpora per primera vegada al New York Times. Sí. I el que busca aquesta figura és exactament això, entre altres coses, això que estàvem parlant, és a dir, que les dones tinguin el paper que es mereixen dins dels mitjans de comunicació, que surtin com a dones empoderades, que no siguin sempre personatges de segona, que quan les anomenem doncs això, amb el mateix tractament que fem amb els homes. Aquí ens hem trobat, no sé si ho recordeu, a peus de foto de mitjans de comunicació,
sí.
en el cas dels polítics, que a sota es posa als homes el que han dit o el que han fet, i de les dones es posa quina és la seva vestimenta.
Sí.
Tot això s'ha de corregir, perquè tu deies a casa, no ho sabem fer, és tot molt nou, etc etc. Però és que els mitjans de comunicació tampoc, i com deies, tenen un paper molt important perquè arriben a molta gent i ajuden a generar aquesta consciència. Clar, si els mitjans no tenen aquest pensament crític, no trenquen aquests tòpics, sinó que els continuen reproduint i reproduint, mai no canviaran les coses. Per tant, ja us dic, això és un cas d'aquest mateix any, de dir això, no? Que la dona com va vestida i, en canvi, l'home, què és el que fa?
I també passa a vegades, Susana, que quan surt una fotografia publicada s'anomena els homes, però la dona no es posa ni el seu nom. A
doncs
no ser
que
sigui
abans.
Algú de molt amunt, sí, sí, molt amunt. Sí. Però ens va passar amb una companya de l'equip, va sortir a moltes fotografies i el seu nom no va constar enlloc i era un acte molt important aquí a casa nostra.
Totalment, el que dèiem, sí, sí, o a vegades surt el nom però no surt el càrrec. I dius, ostres, i sempre passa sempre amb les dones, quina sí. cosa, tu.
Pues això ho hem d'anar canviant i per això aquesta figura nova de l'editora de gènere és tan important. Els mitjans de comunicació són bàsics. Trobem encara a dia d'avui, Susana, llenguatge masclista als mitjans?
Sí.
O sigui, es parla bé? Com funciona
I tant.
Això?
I també el que dèiem, no? hem vist ara alguns exemples que han sortit durant aquesta conversa, però després fins i tot a l'hora d'informar de la violència masclista, que és una cosa que atenta contra les dones, que patim només les dones pel fet de ser dones, fins i tot en aquests casos el llenguatge és sexista, masclista. Per exemple, ens trobem que hi ha mitjans que en lloc de dir una dona ha estat assassinada pel seu marit, exmarit, company, el que sigui, però ha estat assassinada perquè aquest és el fet,
i tant.
Diuen una dona ha mort. Mor una dona a Barcelona.
Sí.
I dius, ostres, els periodistes, que sabem que hem de ser al màxim de precisos amb el llenguatge, que sabem que hem de dir les coses pel seu nom, que el nom fa la cosa. Doncs justament en aquests casos, no sé per què, surt d'aquesta manera, sí, tot queda com si la dona doncs, hagués sortit al carrer i un extraterrestre l'hagués absorbit i hagués desaparegut, ja està.
Sí.
Però no es fa aquest subjecte haver predicat que es fa en tota la resta de notícies, no, no. Una dona és assassinada pel seu marit, un home mata, assassina a la seva dona. no hi ha aquest tipus de titulars a l'hora d'informar de la violència masclista, sí, sinó que és que la dona mor. Sí. Però és que fins i tot, nosaltres que des de la facultat fem anàlisi d'aquest tipus de coses, jo m'he arribat a trobar titulars en els quals diuen que una dona és obligada a mantenir relacions sexuals.
En lloc de dir que ha sigut violada?
En lloc de dir que ha sigut violada. Fixa't tu quina manera d'amagar la realitat i d'emmascarar-la i de no ser precís amb el llenguatge, perquè això és un oxímoron. No pots estar obligat a tenir relacions sexuals.
No,
les
clar.
Relacions sexuals les tenim perquè ens agrada tenir-les.
Clar, perquè si et sents obliguen, bé amb aquella persona, amb la parella...
Efectivament. Si ens obliguen, ens estan violant. Si ens forcen, ens estan violant.
I tant. I aleshores això és una cultura que ens va calant i que ja la tenim molt interioritzada.
Això mateix.
Què hem de fer? Exactament, o sigui, treu la vareta, Susana, què fem aquí?
Doncs jo crec que gràcies doncs, a aquest auge del feminisme estem començant a activar-nos i a posar-nos les piles i estem començant a tenir aquesta mirada crítica. Jo crec que això és el principi. El principi és començar doncs, a desfer el que havíem après i començar a intentar pensar per què sempre diem dones de la neteja, per què sempre diem hostesses. Per què sempre els alumnes? Per què sempre els professors?
I tant.
I fer aquest canvi de xip, d'intentar fer doncs, un llenguatge molt més inclusiu. I els mitjans igual, eh? I ho saben, i per això han incorporat aquesta figura de l'editora de gènere de la que parlàvem.
Doncs esperem que hi hagin editores de gènere absolutament tots els mitjans, perquè realment és molt important. Ja sabeu, i Susana, ho hem parlat moltes vegades, que quan nosaltres aquí vam començar el Plusvalua Dones, no existia cap programa
clar.
A tota Catalunya. Eh?
No, clar, la feina
cap
que feu des d'aquí també és molt important.
Ni un. Aleshores, doncs és això d'anar obrint i estem molt contents amb aquest auge de fa 2 anys del moviment Me Too, tot el que ha generat. Doncs, si et sembla, anem a obrir els micròfons a la doctora Maria Palacín, a la professora Daniela Freund i elles que estan doncs, amb alumnat. Quina és la realitat? Què és el que veieu? Daniela, Maria?
Bueno, todo esto que comentaba Susana me parece súper interesante y me apunté una frase que he dicho que es muy importante, que el lenguaje construye la realidad. Y por eso es tan importante saber qué decimos, cómo lo decimos y dónde lo decimos. Lo que se ve en las aulas es, bueno, primero desconocimiento, por eso esta tarea de concienciación es tan importante, porque desde todos lo tenemos que hacer, es decir, decíamos en la familia, en la universidad, en el colegio, nosotros somos los primeros, en este caso con el gorro de profesora, ¿no? Los primeros que tenemos que tomar conciencia para no replicar estos modelos
claro.
dentro del aula y que no nos lo escuchen a nosotros, que somos de alguna manera los referentes de estas jóvenes generaciones. Pero bueno, claro, los primeros que tenemos que decir, bueno, a ver...
¿Cómo se tiene que hablar?
Exacto, ¿cómo se tiene que hablar? Y por eso es tan importante este tipo de encuentros y muchísimas gracias por todo lo que has aportado, ¿no? Y luego los jóvenes tienen que bueno, también tomar esta conciencia y buscar referentes positivos
claro.
que de alguna manera les ayuden, ¿no? Nos ayudemos entre todos.
María, doctora Palacín.
Doncs jo estic d'acord amb el que esteu proposant. M'ha encantat sentir
la Susana.
A la Susana, m'ha encantat. El nom fa la cosa, sí senyor, el nom fa la cosa. Jo us volia corregir, em deixeu?
I tant, sisplau? Per això estem.
Perquè esto de la editora de género, no. ¿Puede ser un editor de género?
Ah, podria ser.
Clar, pot ser el que sigui, clar,
i tant. Volem homes i volem aliats del feminisme, ho tenim claríssim.
Esta és la qüestió.
Sí.
¿Qué pienso yo?
Totalment d'acord.
Cuantos más hombres aliados tengamos, más cambio social se va a producir. Per què?
Perquè
és com quan fem... jo tenia una alumna, que, bueno, una professional, però que feia grups de dones per resoldre problemes sexuals de les dones en un servei de salut sexual i reproductiva. I digo, és que treballes con la mitat del problema.
Claro.
Dic, has de treballar amb els homes també, perquè, clar, el problema és que hem d'incorporar els homes en les qüestions... Quants més editors de gènere tindríem, en que em sembla una figura que no la coneixia i em sembla fonamental, serà un èxit perquè ells s'hauran implicat i agafat aquest compromís d'estar atents. Perquè esto del lenguaje és un problema de
revaloración. Yo, esto que has dicho, yo estoy muy atenta a la hora de escribir correos. No pongo querida alumna, querido, es un rollo. Y busco palabras neutralizadas para estar atenta a esto del lenguaje inclusivo. Y lo hago también en clase, porque claro, yo, psicología, masivo, mujeres. Entonces, atiendo a la minoría numérica, que son los hombres, pero rescatando lo que es la neutralidad del lenguaje, porque hay que estar atentos. Perdón que me enrollo.
És fantàstic. A cada mitjà de comunicació, Susana, es parla diferent. La manera de comunicar-se és diversa. Una cosa és en ràdio i televisió, una altra quan estem donant una conferència o quan estan donant un discurs polític o a les xarxes socials. Com s'ha de fer el típic del benvolguts, benvolgudes, tots i totes? Com va això? Perquè un tema és, com dèiem, escrit i l'altre és, i això els oients ens ho pregunten molt, com ho han de fer?
A l'hora de dirigir-se al públic. Home, jo en això del desdoblament, que és això del tots i totes,
és que és molt complicat,
els treballadors
això.
I les treballadores, en això no hi crec. Tot i que sí que és veritat que moltes guies de llenguatge inclusiu ho recullen, perquè és una manera de visibilitzar les dones, no? Però què és el que passa? Que no és natural, clar. Que no fem el llenguatge natural,
que
no és ràpid,
pensant.
Que no és fluid. Per tant, aleshores hem d'intentar buscar paraules més neutres o adreçar-nos al públic en general. El que dèiem abans, hi ha paraules que sí que són neutres i que ens permeten incloure a tothom, però amb una sola paraula.
Claro.
Però no fer, bueno, no fer, que cadascú faci el que vulgui.
I tant.
Però el desdoblament aquest, a mi, per exemple, particularment, sí que és una de les recomanacions que es fa des del llenguatge inclusiu, però que no m'agrada. I una cosa que sí que ens hem deixat i que considero important, també en el llenguatge quotidià i del dia a dia, que no ho hem parlat, les expressions amb connotació sexista.
Ui, això és molt important, Susana, moltes. Que era just el tema que ara volíem tocar.
Sí.
Perquè les connotacions sexistes en femení són negatives i, en canvi, les masculines són positives. És el millor del món. Esto és
cultural.
Clar, això és la clara mostra que estem en una societat patriarcal i que el llenguatge l'han construït els homes i no les dones. I aleshores ens trobem, i ara disculpeu perquè parlaré només una miqueta malament, però això de és un cunyàs,
sí,
no? Quin avorriment, quin rotllo, no sé què, i és la polla.
Sí, sí.
Això és, uau, una passada. Sí. És només un exemple, però també és una fresca. I això va sortir fa poc. La RAE va haver de rectificar perquè tenia la paraula fresca al diccionari com una dona que va amb molts homes.
Sí, de mala
quan
vida.
Quan no hi ha un equivalent en el masculí, només, no? I es va fer una campanya per lliurar aquesta paraula.
Sí, a l'inrevés, clar. Quan un home
va
té
amb moltes
dones,
això,
és
com Casanova.
És un valor, positiu. No? És un valor quan? Positiu.
Això ho veieu vosaltres a la universitat amb el vostre alumnat? Parlen encara la gent jove així? Un noi que va amb moltes noies doncs està ben valorat i, en canvi, una noia amb molts nois no està ben valorada, o això no us arriba com a professora, Maria?
A mi no. Jo veig a la gent jove que té, està molt conscienciada d'aquest tema, en el sentit de, clar, que també estem parlant d'un tipus de població de gent jove, que són universitaris, que tenen una sensibilitat, tenen una predisposició, en el cas meu són psicòlegs, amb la qual cosa també hi ha una...
És diferent en aquí.
Hi ha una percepció diferent. Però potser aniríem més a baix i aniríem a les escoles, a la secundària o no, el que és l'ESO i el batxillerat, potser no sé com està el tema, però sí que hi ha una sensibilitat especial. La gent va amb molta cura i quan comencen a fer treballs aquest tema de l'equitat, de la igualtat, el tema del gènere, el tema del llenguatge, ho tenen molt clar.
Yo creo que además del cómo, que es de lo que estamos hablando, que es muy, muy importante, el qué también es importante. Y lo que se suele ver, por lo que he leído en diferentes artículos y en libros especializados, es que la voz de la mujer tiene como menos prestigio, ¿no? Lo que dicen las mujeres no se les da como tanta autoridad a lo que dice un hombre. Y eso es otro de las cosas que tenemos que tomar conciencia, que a veces nosotros mismos tenemos como este sesgo, ¿no? Inconsciente, donde no se le da el mismo valor a la palabra de una mujer que la de un hombre.
Es que es un estatus, hay una jerarquía social y está estratificado. Y entonces esta estructura social es esta. Todo lo que hace o representa el hombre tiene más valor que lo que representa o hace la mujer. Declara una mujer una política, está haciendo unas declaraciones poco menos que tonta, estúpida, mira cómo va, que feías tú que esta explicación de una otra manera, ¿no? Un otro ejemplo. Y lo hace un hombre y tiene otras disculpas, ¿no? Tiene otra justificaciones diferentes.
No, i d'això que dieu s'han fet estudis també als Estats Units, en alguna universitat, recordo un estudi que se'ls donava als alumnes un text, el mateix text, un signat amb el nom d'un senyor i un altre, que era el mateix text, signat per una senyora, i aleshores havien de comentar-lo. Doncs bé, el que estava signat per un senyor, tots estaven avalant constantment el que es deia, i en canvi el que estava signat per la senyora, tota l'estona ho estaven qüestionant i posant-ho en dubte. Per tant, o sigui, només això és la clara prova que si veiem que una cosa la diu una dona, no li donem aquesta autoritat, i en canvi quan la diu un senyor directament li atorguem màxima credibilitat.
Ara fa un any a Barcelona s'estava celebrant el primer congrés de dona i empresa organitzat per PIMEC, per la petita i mitjana empresa a Catalunya, i en aquest congrés es va arribar a la decisió, no va quedar una altra, de que qui intervenia a les taules només fossin dones. Menys a la que era la taula inaugural, tota la resta només fossin dones. Per què? Perquè, com ja sap la Daniela, que alguna vegada aquí ho hem treballat, tenim la nostra antropòloga, la Laura Guijarro, que en un estudi va descobrir, ella i amb tot un equip molt gran de persones, es va descobrir també amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que quan intervenen en una taula homes i dones, de cara al públic preval la veu de l'home. Ja sigui per un tema de so, per un tema cultural que portem. Aleshores, per això, en aquest congrés es va decidir això, Daniela.
Muy bien, me parece estupendo. De hecho, otra de las cosas que también pasa con el tema de la exposición pública a la mujer son las interrupciones, que se las interrumpe muchísimo más a las mujeres que lo que se interrumpe a un hombre, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que comentábamos antes de poner en valor, de alguna manera, ¿no? Y bueno, lo que creo que es importante es que si nos pasa, ¿no? A nosotras las mujeres que nos interrumpen, que intentemos recuperar, ¿no? El turno de palabra, ¿no? Claro. De forma elegante y asertiva, pero que lo recuperemos, ¿no? Y que digamos, no, es que no había acabado de hablar y quiero, de alguna manera, expresar lo que quiero decir, porque si no queda nuestra voz relegada, ¿no?
Sí, vosaltres des de l'autolideratge, ¿cómo tracteu això?
Pues mira, te voy a decir que es curioso, se forman más las mujeres para liderar que los hombres. Yo te diría que por el máster que celebraremos este fin de semana, el 30 aniversario, el análisis que he hecho de la gente que ha pasado, hay un 70, un 75% de mujeres que se han preocupado de formarse como líderes frente a un 25-30% de hombres que sean de todas las disciplinas distintas, ¿eh?
Bueno, això també és un exemple del que estem dient aquí tota l'estona. Les dones es formen molt més que els homes, però malauradament després anem a mirar els equips directius. Ja veurem si trobem més homes o dones. És una llàstima perquè estic convençuda que a nivell de formació en tenim molta més. Si agaféssim xifres de l'INE o el que fos, estem molt més formades les dones que els homes, però després els equips directius de les empreses o les institucions arriben molts més homes que dones.
Que això no vol dir ni ser millor ni pitjor, eh?
No, i no és una guerra de sexes, jo sempre ho dic, eh? I també hi ha dones que estan amunt de tot i no pel fet de ser dones ho fan millor, ni tenen polítiques feministes ni res per l'estil que s'hi assembli. Però sí que és veritat que ja ho tenen com fet. No cal ni que es formin, perquè ja ho tenen com molt més fet que nosaltres. I nosaltres, en canvi, tenim aquesta ambició professional, aquestes ganes de prosperar, aquestes ganes de ser iguals, i tot i que ens formem molt més, sempre hi ha allà un sostre de vidre que s'anomena que ens impedeix accedir.
Sí, el sostre de vidre, ja fa temps que dèiem aquí el sostre de ciment.
Doncs sí,
perquè a vegades és realment molt i molt complicat. Doncs escolteu, està clar, hem de prendre consciència. Esperem que aquest programa d'avui hagi servit per això, per prendre consciència, per fixar-nos de quan en els mitjans de comunicació com parlen, si l'han matat, si l'han violat, si no, com ho fem? Perquè això és una feina de tots, d'anar remarcant a les fotografies si les anomenen o no les anomenen. I nosaltres mateixos, aquest llenguatge molt més inclusiu, l'alumnat, el professorat, parlem en genèric i ja veureu com a poc la societat i la vida anirà millorant. Doncs fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Us esperem la setmana vinent, dijous, a les 9 del matí. Que tingueu una molt feliç setmana.